Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja s'han conegut les primeres reaccions diverses després de saber-se que el Tribunal Suprem ha decidit avui per unanimitat mantenir Oriol Junqueras en presó preventiva. El portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, ha lamentat la decisió de la sala d'apel·lacions i ha avançat que portaran el cas a les institucions europees. Carles Puigdemont, a través del Twitter, ha piulat que hi ha un conflicte per resoldre entre Catalunya i Espanya. Afegeix que ells sempre han apostat per la via pacífica i el diàleg, però malgrat això Junqueras continua retingut a Estremera. Acaba dient que Junqueras, els Jordis i Joaquim Forn ja no són presos polítics, sinó hostatges. Per la seva banda, Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, ha destacat que ho considera una injustícia perquè un país ha de poder construir el seu futur. El ministre Cristóbal Montoro ha comunicat a les comunitats autònomes que prorrogar pressupostos vol dir congelar el finançament i renunciar a la millora prevista d'uns 4.200 milions d'euros. Això vol dir retallar, per exemple, 800 milions a Andalusia, 780 a Catalunya i 570 a Madrid, entre altres restriccions. Des de la Generalitat, fonts d'economia asseguren que la decisió no té cap sentit perquè a més representa transferir encara menys diners dels que van arribar al 2017, uns 25 milions d'euros menys. Les comunitats més beligerants amb la decisió notificada per Hisenda són el País Valencià i les Balears, que perdrien 353 i 67 milions respectivament. Acusen Montoro de xantatge. I els Reis d'Orient ja han arribat a Barcelona. A bord del Pailabot Santa Eulàlia, ses majestats han estat rebudes per l'alcaldessa de Colau i per centenars de nens i nenes, com també adults. El rei Melcior té una gran retirada, l'actor Josep Maria Pou i el rei Gaspar, a la tinent d'alcalde Janet Sanz. Melcior, en el seu discurs, dient ja som aquí, ha desitjat pau, alegria i bondat per aquesta nit. La nit de la il·lusió, la més màgica de l'any per a, de totes les que venen. S'ha recordat també els nens desfavorits per culpa de la guerra. Ha conclòs Melcior que Barcelona és una ciutat generosa i de cor noble i serè, que sap superar els seus mals moments. El que és la comitiva de la cavalcada comença el seu recorregut al carrer Marquès de l'Argentera i acabarà al costat de les fonts de Montjuïc. Cavalcades reials en la nit de la il·lusió que arriben a totes les ciutats i pobles de Catalunya. Fins aquí l'actualitat, d'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat. Abans, el pensament del dia, avui vigília de l'Epifania, amb el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i el setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Aquests dies hem tingut hostes a la rectoria, quatre religioses i un mossèn. De les religioses, tres són de Burundi, el país del vicari, mossèn Richard Tuajirimana. Són sor Lilian, sor Immaculé i sor Aureli. Un altre és de Tanzània, sor Adolfina. El mossèn és don Felice. Les religioses, pietoses i alegres, són de la congregació de les Germanes del Cor Immaculat de Maria, un institut de dret pontifici fundat per la religiosa belga Maria Lluïsa de Mester, que feu en el seu temps un gran apostolat missioner. De primer es va instal·lar a Mulagumudu, a Kerala, a l'Índia, i es va fer càrrec d'un orfenat. Avui aquestes religioses són presents a Europa, a l'Àfrica, a l'Àsia i a les Amèriques. La seu general, des del 1969, és a Roma. El seu carisma és ben actual, fer créixer l'esperit cristià en les famílies del món. Totes cinc, les quatre germanes i el mossèn, don Felice, treballen a Verona, en un centre de la Conferència Episcopal Italiana on es formen missioners d'arreu del món. Les religioses fan activitats a escoles, a hospitals, es dediquen a la pastoral familiar i als promesos que es preparen pel matrimoni. Es dediquen als pobres. Sor Lilian ha explicat, ens vam adonar que el menjar és molt important, però que l'escola també ho és. Ens vam refiar de la providència i vam començar amb una escola elemental. Vam seguir amb secundària, potser algun dia serem a la universitat. Com que les religioses venien de vacances a la parròquia, no els hem demanat cap testimoni, però amb la seva presència hem viscut una epifania anticipada. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem, en aquesta vigília del Dia de Reis, el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'arribada dels Reis d'Orient és una realitat als nostres carrers en aquests moments. És, més enllà de la dimensió festiva, familiar i infantil del moment, un moment de transició també entre les festes de Nadal, que estem vivint encara ara, i la tornada a la normalitat per a molts de nosaltres. Les rebaixes són l'altra paraula clau d'aquest moment de l'any. Prenen el relleu a la dinàmica nadalenca. I d'acord amb una llei espanyola que parcialment és vigent per la suspensió d'alguns punts de la llei catalana, aquí també es poden avançar aquestes rebaixes, i de fet ho han fet molts comerços des de dimarts, des del dia 2 de gener. Ens preguntarem per això, però també per altres qüestions de caire socioeconòmic, com per exemple la importància d'estabilitzar el consum després de la greu crisi d'aquests anys. I ens preguntem com es valoren les rebaixes entre els principals sectors econòmics del país. Dedicarem uns minuts també en el col·loqui d'avui a reflexionar breument sobre la festa religiosa de l'Epifania, així es diu, la manifestació del Senyor i el seu significat a nivell litúrgic i espiritual. Saludem primer els qui són a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Ens acompanyen l'economista i activista social Arcadi Oliveres, exdirector de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, senyor Arcadi Oliveres.
Perdó. Bona tarda i bon any i bones grips, com es veu.
Sí, si la tos ens deixa, parlarem amb normalitat. Gràcies, benvingut. I també saludem Ignasi Ferreres, que és exconseller de Treball i també actualment el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ignasi Ferreres, bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any. És un moment molt adequat perquè tot just estem al començament.
I tant.
I bona falta que ens farà.
I tant, que sí. Abans d'entrar en matèria sobre qüestions més socials i variades, volem donar la benvinguda Ens ha atès des de l'altra banda del fil telefònic uns moments Jaume González Padrós, és sacerdot i actualment director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. Mossèn González Padrós, bona tarda i bon any.
Bona tarda, bon any i salutacions a tots.
I bona vigília de l'Epifania. Bé, quin és el sentit d'aquesta festa? Perquè quan felicitem el Nadal sempre pensem Nadal, Cap d'Any i Reis, no? Però Reis és un dia que d'alguna manera per als cristians i molt especialment per als de les esglésies orientals té una significació molt especial, oi? És aquesta manifestació de Jesús al món.
Exactament. Pels orientals, perquè de fet, i pels occidentals, perquè de fet la festa de l'Epifania, com diu el seu mateix nom, que és una paraula grega, que hem pogut traduir al llatí per manifestatio, també per aparitio o també per adventus, és a dir, manifestació, és una festa que neix a l'Orient cristià i que després a Occident doncs, agafa com a pròpia. Així com la festa del 25 de desembre és una festa típicament romana, occidental, i a partir d'un cert moment Orient també agafa com a pròpia.
Potser la diferència entre l'Església d'Orient i d'Occident actualment és per aquella discrepància en el calendari, no? Entre el calendari julià i el calendari gregorià. Nosaltres ens regim pel gregorià i per això celebrem el 25 de desembre.
Sí, exactament. Mm-hmm. Per altra banda, Orient, per Orient la festa de l'Epifania està lligada fonamentalment amb l'episodi del baptisme del Senyor. Uh-huh. I, per tant, en la festa de l'Epifania, ells tenen uns grans ritus de benediccions de l'aigua i aspersió de l'aigua, etc etc. O sigui que, diguem-ne, així com Occident ha vinculat l'Epifania a l'episodi dels mags, tal com el descriu l'evangelista Sant Mateu, en canvi, Orient doncs, l'ha vinculat des dels orígens a la narració del baptisme de Jesús.
Bé, i per tancar aquesta petita anàlisi socioreligiosa de la festa de demà, hem de recordar que és un dia festiu per als catòlics, les celebracions eucarístiques tenen el ressò del Nadal, i també en alguns casos la litúrgia escenifica, no? Tot i que això sempre, suposo que vostè com a liturgista dirà que s'ha de fer amb prudència, escenifica també la presència dels mags i l'adoració al nen Jesús.
Bé, l'escenificació, és a dir, jo diria que precisament si anem als orígens d'aquestes processons dels mags, d'aquestes processons populars que han acabat doncs, anomenant-se cavalcades, etc., doncs si ho féssim bé, si a tot arreu es fes bé com els orígens, doncs aquestes cavalcades, aquestes processons amb els mags haurien d'acabar als peus de l'infant Jesús, és a dir, haurien d'acabar als peus del pessebre adorant l'infant, perquè no oblidem que els mags, tal com els descriu Sant Mateu, acaben el seu recorregut, la seva recerca, doncs reconeixent el Verb, reconeixent el Déu veritable encarnat i que doncs, el troben en l'infant Jesús. Per tant, s'hauria, si es pogués fer bé i pròpiament, amb el seu sentit originari, doncs diguem-ne que aquesta cavalcada s'hauria d'acabar baixant del cavall, baixant del camell o de la carrossa i prostrant-se, agenollant-se davant de l'infant.
Bé, sabem que en alguns pobles es manté aquesta tradició, entren a l'església parroquial, però de vegades a les ciutats doncs o bé es fa de paraula o de vegades es fa amb una imatge al carrer. Però en tot cas, ens quedem amb la dimensió més positiva. Després hi ha algunes distorsions que sempre ens agrada que no facin perdre socialment, no, el sentit d'aquesta festa, fins i tot més enllà de les creences, en la diversitat. No? La nostra cultura cristiana assumeix molt bé aquestes cavalcades populars i la il·lusió dels infants i dels no tan infants.
Sí, tots la recordem i tots recordem amb una gran nostàlgia aquell moment en què els nostres ulls es guardaven els reis amb una gran il·lusió, una gran alegria. Això no marxa de la memòria i són vivències entranyables que tenim tots, i tant.
I tant. Molt bé, doctor Jaume González Padrós, director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, gràcies per haver-nos atès. Bona vigília i bona festa de l'Epifania del Senyor dels Reis. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Adéu-siau. Sabem que el doctor González Padrós tenia el temps just, és per això que no li hem pogut posar en contacte amb vostè, senyor Ferreres, senyor Oliveres. Per vostès la festa dels Reis té un sentit segur, també. L'han viscut, l'han mamat des de petits, m'imagino.
Més intensament de petit que no passa actualment, perquè actualment, jo no sé en quins àmbits socials es produeix, hi ha un cert desplaçament de la festa dels Reis, entesa com a festa col·lectiva, per entendre'ns, i bé, els infants i això, hi ha un cert desplaçament cap als Nadals, cap als tios, etc. I, per tant, en cert modo, divideix o dilueix la festa de Reis, dic, des del, festa, no, des, com a festa, no des del punt de vista religiós.
Sí, com a festa també ha quedat molt en els països llatins o els països de més tradició catòlica. Els països de més tradició evangèlica o d'altres ritus cristians, doncs sí que és veritat que és el dia de Nadal, no? El Pare Noel o el Santa Claus o altres.
Però queda, queda. Als països protestants queda la tradició del tortell de Reis.
Ah, molt bé. Doncs,
I es fa.
Doncs,
molt, encara molt que fins i tot sigui jornada no festiva, el tortell de Reis es segueix fent.
Sí, després no és convenient entrar en disquisicions polítiques, que si els Reis, que si uns són més republicans, que si, en tot cas, la tradició, tot i que l'Evangeli no parla de Reis, de Max, però sí que s'intueix que són persones que tenien un poder, no?, i que Déu es manifesta també a l'àmbit del poder polític, per al qui el vulgui creure, lògicament. Sí, sí, és...
Si em permet una anècdota, ara que diu això, el company Oliveres, això que ha dit ell, que es manté, diguem-ne, això del tortell de Reis, donarà molta satisfacció a un amic que deu ser oient, o almenys la seva mare és habitual d'aquesta emissora,
sí,
que és un pastisser Cardona de Corbera Llobregat, perquè tenim el costum de fer unes partides els diumenges, diu, però aquest no podem perquè hi ha el tortell de Reis.
És demà dissabte, sí, però bé, sí, suposo que s'estén a tot el cap de setmana.
I el tortell que sempre té aquella penyora dins, que el que la troba suposo que és el que l'ha de pagar, i això també es dona en aquests països.
Sí, la fava d'una banda i el rei...
Posa i el rei.
Exacte. Bé, avui parlem amb Arcadi Oliveres i Ignasi Ferreres sobre la festa d'avui o el moment que vivim ara, però també el volem vincular a la realitat social que tenim. És per això que us preguntem, amics oients, a radioestel.cat. Esteu d'acord amb la liberalització de les dates de rebaixes, aquesta petita liberalització que tenim ara, o altres possibles liberalitzacions que puguem tenir en el futur, com ja tenen en algunes comunitats, la Comunitat de Madrid o en altres països? Podeu respondre entre tres opcions: sí, seria molt beneficiós per al consum i per al comerç; no, si s'amplia no hi haurà tants descomptes; o bé, no ho tinc clar, el més important és comprar segons les necessitats. Podeu respondre entre aquestes tres opcions, amics oients, o enviar-nos els vostres missatges a radioestel.cat. Bé, vostès què pensen? Aquest any, des del 2 de gener, tenim rebaixes en molts comerços de Catalunya, especialment a Barcelona.
Jo, personalment, sóc partidari de la liberalització, sempre que la liberalització no sigui una anarquia, per entendre'ns, i que, per tant, et faci perdre els referents, per entendre'ns. Si liberalització vol dir flexibilitat, i llavors, per exemple, ara la nova llei ha passat, diguem-ne, a marcar les hores setmanals de venda de 72 a 75 hores, per entendre's. Tampoc no és el que m'explicava un amic que es va quedar molt sorprès quan va estar als Estats Units, a New York concretament, doncs de que pel dia de Nadal o per dies així molt senyalats anava a dormir a l'hotel i a baix hi havia una botigueta, el que sigui, i oberta, i a les 6 del matí o a les 8 del matí, això, el mateix dependent estava allà pelant-se de fred, etcètera, això. O sigui, per tant, diguem-ne, segurament que aquella persona estava portant allà, no sé, 24 o 48 hores seguides, vull dir, perquè llavors això impulsa un criteri de competència, per dir-ho així, que portat a l'extrem, també no facilita la vida de les persones.
Senyor Arcadi Oliveres.
Jo potser separaria dos tipus de liberalització: la de les dates de rebaixes, de les que parleu aquí, i la dels horaris comercials. Les dates de rebaixa, a mi, si s'allarguen, no em sembla pas malament. Si els venedors poden treure els estocs al damunt i la gent pot adquirir més baix els productes, jo crec que això...
Per algunes famílies que potser no tenen un poder adquisitiu...
El que ja no estic tan d'acord és precisament el que assenyalava ara l'Ignasi. El fet de que els comerços...
No ho deia pas com un fet positiu,
No, no, al contrari. Precisament insisteixo...
Com una alerta, no?
Al contrari. Perquè aquesta idea, que és certa, per exemple, les tendes nord-americanes, justament, i torno a fer referència a Alemanya, és inversa a Alemanya. Allà he pogut comprovar més d'una vegada que, excepte allò que se'n diuen botigues d'emergència, les tendes els dissabtes tanquen a les 4 de la tarda i no obren fins dilluns a les 8 del matí. Amb la qual queda evident que els horaris són els horaris. Si t'has descuidat el pa, pots anar a una botiga d'emergència. Però, en general, no. Perdó, i crec que això és bastant positiu. Sí. Els horaris limitats. Ara, sí. Després, emergències, rebaixes, el que vulgueu.
A més, preservem allò de santificar les festes, no?
Sí, sí, sí.
Que també té un sentit antropològic, no? Que un dia de descans ens el puguem prendre tots.
Sí, tant, en canvi, llavors em desconcerta davant d'aquesta situació, que jo, en principi, la... em sembla bé, per entendre'ns, em sembla bé que hi hagi uns certes regles del joc i que, per entendre's, perquè es permetin la vida familiar o la vida de l'activitat professional... Però aquí veus sovint botigues 24 hores.
Sí.
24 hores, 7 dies a la setmana, per entendre'ns.
Per però tant... són petites, eh? Les que tenen, sí, penso, menys de 200 metres quadrats.
Menys de 100, sí. O sabia no sé quants, menys de 100 o 200 metres quadrats, que poden fer-ho. Però, bueno, vull dir, no deixa de ser que aquelles persones, jo penso, de que... i què fan amb la seva família, d'això? Bueno, es tornen, d'això...
Sí, però és, és un canvi de paradigma.
Sí,
és un canvi,
sí, potser em preocupen més els grans magatzems que a Catalunya, per sort, obren menys caps de setmana que la resta de l'Estat. Perquè llavors s'ha convertit en una mena de santificació del consum cada cap de setmana. I què fa la gent? Doncs van allà, i va al cinema, i va a la tenda, i es menja, doncs, el blat de moro fregit i coses d'aquesta mena, i fa una pràctica que jo penso que no m'agrada. Aquest tipus de pràctica no m'agrada gens. I, desgraciadament, a les grans ciutats s'està extenent. França, per exemple, ho accés molt.
Bé, la situació econòmica actual, com la veuen? S'ha parlat molt en relació amb els fets polítics dels últims mesos a Catalunya, s'ha parlat molt del cicle que hi ha, també de la realitat que no arriba a les persones més necessitades, aquesta recuperació econòmica. Hem tingut ara fa dos dies unes dades molt positives de l'atur corresponents al 2017 a Catalunya i a Espanya. La situació del gener, allò que diuen la pujada, no?, de moltes famílies. Quins auguris o quins pronòstics veuen per l'any que hem començat ara?
Bé, jo abans de fer pronòstic potser valdria la pena de què ha passat darrerament, per entendre'ns.
Sí.
Llavors, per exemple, respecte a turisme, jo he estat mirant les darreres estadístiques o dades de què es disposen. Turisme va ser, el novembre va ser molt, molt dolent, per entendre'ns, va ser dolent. Hi va haver descensos pràcticament a nivell de Catalunya, a tot arreu. Això producte, segurament, de la situació política... concreta, i també potser fins i tot una certa seqüela dels atemptats a l'agost. O sigui, que això, una cosa i altra, arrossegada o acumulada, doncs això espanta una part de la gent, els retreuen. Vull dir, perquè, en canvi, a nivell de Catalunya hi ha hagut un descens del turisme internacional i, en canvi, el conjunt d'Espanya hi ha hagut un augment del 10%, etc. Ara bé, això jo penso que és un plan de la conjuntura. En canvi, una cosa que ha anat bé, jo he parlat del novembre, aquestes dades que donava, o acumulat fins al novembre de l'any, però en canvi el que ha anat bé la recuperació del consum. Clar, això, diguem-ne, els comerciants, diguem-ne, aquí els hi va la vida, per entendre'ns, i sí...
I és necessari, no?
Introduïm figures noves, com el... que no és nova, això, però que cada vegada juga més, que és el Black Friday,
sí.
Que són figures d'importació, diguem-ne, americana, perquè la cultura americana, diguem-ne, els mitjans de comunicació, diguem-ne, exporten moltes idees novedoses, etc. Però que ha fet... que jo mirava fa 4 anys, l'any 15, perdó, dic malament.
Fa 3 anys, gairebé.
Fa 3 anys, exacte. Doncs hi havia... va ser el primer impactes i, malgrat tot, van començar les grans marques comercials i el petit comerç, diguem-ne, s'hi vam veure arrossegats, per entendre'ns, eh? O sigui, perquè no es veien amb capacitat de deixar-ho passar i que els altres fessin el negoci. Però, diguem-ne, ara han notat una millora del consum. I, bueno, com que, diguem-ne, el pa nostre cada dia dels comerciants és la xifra de vendes, per dir-ho així, doncs això en principi els hi va bé. Però com a indicador, diguem-ne, d'economia, de marxa de l'economia, diguem-ne, l'augment del consum jo crec que és positiu, per entendre's.
I si hi ha unes bones...
L'augment del consum és positiu sempre que no desbordi els ingressos de les persones o de les famílies, que llavors se'ls desnivelli.
És com tota la vida, no? És bo que hi sigui, però d'una manera responsable i també racional. Per exemple, en les grans xifres de les rebaixes tenim que aquest any es preveuen més de 150.000 contractacions, amb un creixement del 14% en vendes. Veurem si es confirma això a finals de febrer en relació amb l'any passat. Sí, senyor Arcadi Oliveres.
Aquests són els indicadors, jo penso que sempre és molt discutible.
Sí.
Perquè parlem d'unes fórmules que semblen màgiques i que no donen reflex exacte del que associa. Es diuen l'atur disminuït. Atenció, quina mena de contractes són els que es fan? Són contractes precaris. Es parla de treballadors pobres, fins i tot tenim feina, que tenen uns salaris de misèria perquè el tipus de treball que els donen no és prou ben remunerat. També cal veure si és, com acaba de dir l'Ignasi, una estimació estrictament conjuntural o no. De vegades juguem amb això, ja no cal dir quan juguem amb el producte interior brut, que pot ser que hagi augmentat i que sigui molt mal repartit. És a dir, que hauríem de començar a reflexionar una mica si aquestes xifres, que moltes vegades ens engeguen per poder justificar polítiques econòmiques, són vàlides o no. I després hi ha una cosa, precisament, em sap greu, però aquest número darrer d'aquesta revista Foc Nou, vaig fer un article bastant sever en contra del Black Friday, perquè entenia que era una promoció nord-americana de consum.
El tinc sobre la taula, diguem, encara no hi ha llegit, digui, que tinc la revista.
Tenia la impressió que
doncs ja el llegirà.
Aquestes modes... Avui mateix. Ja, només volia dir.
Sí, en tot cas no deixa de ser una promoció de rebaixes d'un dia o d'uns dies sí. Fora del període habitual. Ah, això trenca una mica els nostres costums, també s'ha de dir. Encara que pot ser beneficiós en algun aspecte per al consum. Sí, ens queda poc temps, però senyor Ferreres...
L'Arcadi té raó quan diu a vegades les xifres poden ser enganyoses, perquè a vegades es donen xifres que són una mica globalitzades, per entendre'ns, sí. I cal anar a esmicolar-ho. Jo tenia aquí, no volia cansar els oients amb xifres per entendre'ns, però quan he parlat del turisme, i he parlat el novembre, doncs va disminuir bastant i tot això, jo tenia separat, diguem-ne, tant per cents, que no els hi explicaré, diguem-ne, el decrement del nombre de turistes, el decrement amb la despesa total, amb la despesa mitjana, la durada del viatge, despesa mitjana diària, etc. Per tant, clar, llavors sí que pots calibrar més, diguem-ne, la resultant d'on venen, eh? I en aquest cas es sumaven pràcticament totes aquestes circumstàncies.
No totes aquestes, hi ha aspectes positius. Bé, que no es pensin que sempre ho veig de color negre, així com l'Alfredi l'estava criticant, per contra, sembla que ha aparegut ara la moda del Giving Tuesday.
Sí, que això és una moda comença, solidària, benvinguda.
Doncs, vull dir que cada cosa té una mica la seva comunitat, també val la pena conèixer-ho, allò que fem el do i no pas la compra o la venda, i això estaria bé.
Per cert, quan els Reis han arribat a Barcelona, ara fa una estona només, en el Parlament, davant de l'alcaldessa de Colau, Melcior ha recordat els nens desprotegits. Avui és molt important fer-ho, perquè és el mateix que quan valorem les grans xifres econòmiques, que són positives, de vegades oblidem l'altra cara d'això, o el fet que molta gent pateix aquesta pobresa silenciosa i no noten la recuperació. Doncs recordem avui especialment aquells nens que no tenen regals o que no els poden rebre. I que gràcies a la solidaritat de molts, moltes vegades
moltes
sí que els reben.
Moltes vegades sí pot arribar i sí. Reben, sí.
Això existeix fa molts anys.
I tant que sí.
El regal del niño pobre ja ho deien quan era petitet.
Sí, i a més, Ràdio Estel modestament intenta participar cada any en una campanya. Aquest any amb la Càritas Parroquial de Pineda de Mar ens hem unit a una campanya Reis per a tothom, com cada any intentem fer aquí, perquè molts infants tinguin el que necessiten. Bé, potser en el minut i mig que ens queda no podem ignorar l'actualitat. Ha coincidit amb el 5 de gener una notícia important, i és que Oriol Junqueras continuarà a la presó. Bé, una notícia que poden valorar, encara que sigui breument. Ha passat les festes lluny de la seva família, també s'ha de dir, tant Oriol Junqueras com Joaquim Forn i altres empresonats.
Jo estic molt trist, per entendre'ns, perquè penso, a més, que és un greu, a part d'una gran injustícia, és un error polític, les dues coses. Porto aquí, diguem-ne,
el llaç groc, aquest, el senyor Ignasi Ferreres...
No el portava, jo no sóc independentista, però això no ho sóc.
Això va a banda d'això.
Ho separo totalment, perquè una cosa és el respecte a les persones i les denúncies que són o dictatorials o errors polítics grossos, és a dir, per tant...
Tot i que és una decisió judicial, però sí. En tot cas té conseqüències
judicial,
polítiques.
Judicial, però jo penso que errònia. Errònia perquè el senyor Rajoy, al seu moment, va pensar que el tema polític es resoldria posant en mans als tribunals.
Senyor Arcadi Oliveres.
Sí, poden ser legals, però són completament il·legítimes aquestes decisions i s'ha de tenir present. Jo estic completament d'acord amb la seva reflexió. No pot ser i hem de recolzar en els quatre que són a la presó i ja em comença a passar bastantes setmanes a ser-hi.
Sí, són en presó preventiva, mesures cautelars, recordem.
Un record.
Sí, un record a Oriol Junqueras, també al conseller destituït Joaquim Forn, i a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. A més, en el cas de Jordi Sánchez i els dos consellers, hem de dir que estaven a les llistes i han estat elegits a les eleccions el 21 de desembre. Sí. Bé, veurem com es desenvolupen els esdeveniments polítics en les properes setmanes. Serà interessant i esperem que tot tingui una bona solució pel bé de tots. Gràcies, Arcadi Oliveres i Ignasi Ferreres. Han fet una petita carta als Reis al final. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.